començarem per explicar-vos com en 1979 vaig conèixer jo per primera vegada a l'Andreas. L'Andreas el vaig conèixer a través de presentar-me a la meva germana. La meva germana estava als boscos de... els boscos o les extremacions dels boscos d'Òdena. I allà hi havia una masia i la meva germana va fer un restaurant. I aquest restaurant se'n deia Els Cups. I allà Els Cups anaven a menjar amb gent igualadina. I amb aquests igualadins, aquell dia hi havia un visitant, que era l'Andreas Faber-Kaiser. L'Andreas llavors havia vingut del camí de Cachemira. O sigui que ja era famós per mi, pel seu llibre, i amb ell vaig conèixer la seva exdona, la Mercè Castellanos. Però això us ho explicarà més la meva germana, perquè sap tota la història.
Molta, molta història, no massa, però bé. L'Andreas va arribar a casa nostra a través de que el meu marit tenia un amic que es deia Ramon Trilla, i aquest Ramon doncs tenia contactes amb la senyora de l'Andreas. Més que res és perquè la seva mare, el Ramon Trilla, va estar empresonat. El volien fer passar doncs per un presoner, doncs era de la mateixa època del Puig Antic. Uh-huh. I estava, doncs, tenia ja el coll a punt de saltar, no? Aleshores, la mare del Ramon Trilla, la senyora Sara, és una dona fantàstica en aquest aspecte, perquè va moure cels i terra per trobar doncs un advocat perquè el fessin passar per un lladre normal i corrent, que no era doncs polític. I aleshores, a través de la senyora Sara, es va trobar amb l'Amèlia Casas, que era una senyora del Bruc, que estava treballant amb aquest despatx d'advocats. I la senyora Amèlia, junt amb la Mercè, anaven a veure els presoners doncs polítics que hi havia aquí a la Model i així. A partir d'aquí, un dia el Ramon ja va sortir doncs de la presó i tal i qual, i va aterrar doncs allà Els Cups junt amb el Andreas Faber, que van venir amb un buggy, un cotxe despaterrant, clar, nosaltres de pagès molt hippies, i veiem allà baixant pel camí un cotxe pa 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 pam, saps? Va ser fantàstica l'arribada. I bé, vam fer amistat simplement amb ells per això. Havien anat ser aquell dia o aquell cap de setmana, havien anat a la Tossa de Montbui, que és un turó, realment una tossa, que allà sempre es deia que des d'allà es veien a les nits clares, es veien ovnis. I a través dels ovnis doncs va venir cap a la noia i cap a Igualada, diguéssim. I per això van venir allà a dinar, ens els va portar. La nostra relació va ser d'un dia d'en tant en tant venia a menjar i res més. O sigui que a partir d'aquí jo no us puc explicar gran cosa més, perquè a més jo era la cuinera, jo era la que em cuidava de la cuina, i el que xerrava i tenia més contactes era el meu home i no pas jo. Per
sempre
tant,
igual.
A mi em tocava parar a taula i posar la bona teca a la taula. Exacte. I res més. O sigui, sí que l'he conegut també més tard a través doncs de la ràdio, perquè doncs l'he sentit escoltant a mi germà parlant de les pedres i ell, i de tant en tant doncs jo posava, quan no estava cansada, posava la ràdio i els escoltava tots dos. I aquesta és la meva inserència en la vida de l'Andreas, no? Posar-li un bon plat de conill a la caçadora a la taula i unes bones esqueixades.
En aquella època hi va haver un atracament a, no sé si el banc o la caixa de Santa Coloma de Farners, no de Gramenet. Santa Coloma de Farners, la província, no sé si és al costat de la de Tarragona o el nostre, bueno, Santa Coloma de Farners. I allà van agafar dos nois. Un dels nois es deia Frederic o Freddy Ribas Segués. Uh-huh. El Feli, no sé què tenia que veure, bueno, sí, sabia, sí, perquè m'ho imaginava. L'Andrea sempre ha estat posat en moviments polítics i aquest atracament també era un atracament polític per la Terra Lliure, que es deia, crec. I l'Andrés sempre em preguntava, escolta, com veig la teva germana, pregunta-li què en sap del Freddy. El Freddy va fotre el camp d'Espanya i va anar a Bèlgica, però de Bèlgica no sabíem res.
I perquè tenia que fer la mili, per això va marxar, que ell no volia fer la mili. L'altre sí que es va quedar, el Ramon. Que el Ramon, per cert, va desaparèixer, no sabem on és, eh? Ens pensem que està amb una pedra al coll sota el mar. De les últimes coses que vam saber d'ell, no en sabem més. I el Freddy,
bueno,
doncs això.
Passen els anys. I ja som a 1990, quan comencen els programes Alfa. Però abans es va constituir la societat Cobra, que es va fundar per la mort dels meus fills, Núria i Bernat, que jo, per intentar millorar les seves vides, vaig demanar a qui fos ajuda. I es veu que un de les persones, jo no em recordo com va ser l'Andrés. Que l'Andrés em va posar em va enfilar a Anglaterra, que eren els pioners de la curació del SIDA, Israel, que Israel, posem-ho entre parèntesis, perquè hi ha molt que parlar de l'Andrés i Israel, i França. Jo, pel sol fet de que parlo una mica de francès, m'era més còmode anar a França. I vaig triar, doncs, el doctor Mirko Beljanski, que era el que portava l'avancer del tema del SIDA. Bueno, vaig anar personalment a França, perquè, clar, jo tota la vida, des de que tinc 50 anys, la meva vida són dues vides. Una vida d'esportista i una vida de tio intel·ligent. Jo he volgut ser intel·ligent, he volgut ser savi, he volgut ser el millor del món. Sóc una merda, bueno, ho he intentat.
Penso, doncs, que això ho fem molt.
Automàticament me'n vaig anar cap a França. Jo no m'enfio dels llibres, els tinc per orientació i per als llibres, però jo veig les coses que diuen els llibres. Ara estava llegint Signes sense paraules, però és que són els meus signes, els que jo he anat a buscar a Cachemira, no a Cachemira, a la Serra Chiquitara, a Perú. I ara vull cotejar els signes que vaig veure jo, si hi ha algun escrit. Però no és com faci ABC dels llibres. Simplement faig l'A. La B i la C la faig jo. Per això he escrit tots aquests llibres que veus aquí, són manuscrits meus. Dos són publicats, però no tinc un gran interès tampoc en publicar-los. Si algun net s'interessa per l'arqueologia, em podrà treure profit. Bueno, estàvem parlant de l'Andrés. L'Andrés, doncs, em va posar el camí d'aquests, del Mejanski. Vaig anar cap a França i quan arribo a París, amb el Jarc que em diu no, el tema, anem a dir, organitzatiu, ho tenim tot a Saint-Étienne, que hi ha un senyor Pierre Silvestri que es cuida de tots aquests temes. Torna, agafa el tren bala, que llavors anava a 200 i pico per hora, i acaba un altre cop a passar a Tien, uns 300 quilòmetres. Em vaig entrevistar amb Isabel Silvio... Bueno, amb el senyor que m'havia dit ell. I aquest senyor em va dir que, bueno, que tenien una llista inacabable de gent francesa, que ells feien una medicina tipus casolà, o sigui, que ho feien en un laboratori, en un pis, i que allà no donava per més, i per tant hi havia una llista tan gran francesa que era impossible posar dos espanyols davant dels francesos. Diu, cony, això seria una contradicció. Diu, bueno, dic, és que jo estic disposat a fer el cobre a Espanya, llavors ja serem com els francesos, també serem cobre i també pot fer una llista d'uns francesos i d'uns espanyols. Home, vol dir que fan això? Bueno, vaig fer una aportació econòmica més gran del que podia fer, perquè a mi m'interessava moltíssim que posessin les medicines dels meus dos fills. Llavors em va dir, a veure, aquella aportació va quedar parat, va dir, cony, vale, li forarem medicines per un, i som dos fills que tinc. Llavors el meu fill, el Bernat, va fer un acte heroic, perquè de vida només en tenim una, eh? I ell va dir, no, primer que sigui la meva germana. I va posar la Núria davant d'ell. Bueno, vam marxar d'allà molt contents. Ja vam aprofitar, torna a París. Molta embala a veure un metge perquè ens donés les medicines ja per la Núria. I el metge aquell ens va visitar. Em dono la sensació que Monsieur Berjanski, el doctor de França, tots els metges que tenia col·laboradors eren metges, si no naturistes, metges raros. Per exemple, que creien molt en la fisioteràpia, en l'acupuntura, perquè allà hi havia uns quadros amb els punts d'acupuntura i tal. Mentre esperàvem al metge, vaig veure jo. Bueno, van donar les medicines per la Núria i vam tornar cap a Espanya. Bueno, la finalitat d'això va ser que va crear cobre gràcies a l'avís de l'Andreas i la meva aportació anant personalment a Sant Etienne, a París, i nada, i benvinguda.
I també hi va col·laborar.
Però va passar una cosa molt curiosa.
Cobre, no?
I tant, que va col·laborar. No va haver mai cap reunió. Mai! Reunions extraordinàries, reunions d'això. Jo, al cap d'un any o dos, em vaig fotre la pipa plena, eh? I vaig escriure una carta duríssima. Que és un home, que és tal, que sé qual. I ell me va contestar amb una amabilitat que ell mai havia compromès de les reunions, que ell col·laboraria amb cobre, però mai havia compromès amb reunions, que la seva feina era tan, estat tan ocupat que no tenia un minut per una cosa que ell veia que era fictícia, però li interessava estar al corrent del cobre. Per què li interessava estar al corrent del cobre? Perquè ell ja li devia rondar pel cap. Però un dia, que ja havia passat tot això, devia ser l'any 93, va venir... Sí, va venir a una reunió. Cony, ostres, Andrés, Andrés, tal i qual... Bueno, i vam fer una reunió normal i després el clàssic de totes les reunions espanyoles. Quan s'acaben les reunions es fan pous. Dues persones s'ajunten i... Tres persones... I dues persones van ajuntar, però a baix al carrer. I vam fer un pou, l'Andrés i jo. Cony, què? Com va, Miti? Hòstia, jo estic molt preocupat, eh? Perquè ja ho saps, la revolució... resolució de la ONU de la futura guerra d'Israel és i els egipcis és a 666. Diu, home, això és el número del diable. Diu, ja ho sé, ja ho sé. Em va dir, diu, però no et preocupis que sé de forma certa, ja tornem a estar el mateix, Israel. Té de forma certa que no hi haurà guerra. Estigui tranquil. Toc paraula que no hi haurà guerra. i així es va acabar el pou. Però una altra vegada, doncs, em parla d'una cosa que sap segura, que és el d'Israel. Quan l'Arlo del Sida també em diu que se coneix uns doctors d'Israel que fan això. Bueno, ja hem dit que som a l'any 98, 88, perdó, no, no 98, ja dic, que creia Sintonia Alfa. Les meves 4 o 5 invitacions a Sintonia Alfa, com que teniu molts sintonies alfa, suposo que ja la sabeu. Ara, les meves intervencions telefòniques és que foten riure perquè jo em passava la nit marcant el telèfon perquè sempre comunicava i quan podia, cling, un sortia, hòstia, i l'Andrés hola, Miti, m'acau, noia, hola, Miti, és que em deia el nom de seguida perquè em coneixia per la veu. I hi ha una anècdota molt curiosa que un dia al camp del Barça, un ple partit, sento una persona graderia amunt, 7-8 files. El del gorro! El del gorro! El del gorro era jo. Que m'agraden molt les teves intervencions amb el programa Alfa, eh? Et felicito! Collons! I Andrés, això no pot ser, home, que estàs al camp del Barça amb crides. Jo no sé qui era, ni com sabia, ni qui era el tio del sombrero.
No me'n reconeix.
Collons, vaig quedar parat. Bueno, el famós del programa Alfa, lògicament, era l'André Malví, per les seves intervencions polèmiques totes, vociferants, cridant, dient tacos. Un dia va sortir un tal Jordi que li va dir de tot amb el veí, que vostè no es mereix estar en una emissora pública, que vostè ataca tothom. Us recordeu d'aquest
sí.
Jordi?
Era un mal educat, parlant clar.
I André, i no sé què li va dir, diu, sí, diu, un moment, i fa fer sortir un que estava allà a l'estudi. Diu, aquest és un home que estava ja eliminat de la societat perquè tenia una malaltia irreversible. Jo l'he curat, va dir el Malví. Però tot això cridant és barat. Jo, quan van venir els preguntes, vaig tenir sort de poder comunicar. I vaig defensar l'André Malví, vaig fer d'abogat del diable, dient-li que si l'André Malví deia aquestes coses tan grosses, era per nosaltres, per fer-nos reflexions. I llavors l'escoltem, perquè si ell parlés com un jesuïta, amic meu, no l'escoltaria ningú, tancarien la ràdio. Però collons, ell es feia escoltar amb crits o sense. Per mi, l'èxit més gran que he tingut amb el amb les meves intervencions va ser el dia del JJ Benítez, que mai ningú ha dit amb tanta gràcia un tio mentider. I com que a mi em havia dit una mentida, jo no t'agradava interessant dir-ho. Vostè és un mentider. No és aquest el meu estil d'atacar la gent. Però li vaig fer un exemple, com feia Jesús, que deia, miri, ara ho dic jo, no deia Jesús, vagi a la platja de la Barceloneta i veurà tres piràmides enormes, poder més grans que les d'Egipte. I clar, tot Barcelona va corrents cap a la platja de la Barceloneta a veure les piràmides. Collons, i allà a la Barceloneta no hi ha res. Oh! I vostè em va fer un llibre, diu, que a la Serra Xixitara va haver una muntanyeta plena de pedres d'Ica. Jo, burro de mi, vaig al Perú, vaig a la Serra Xixitara, em foto 2 o 3 dies perdut de la meva vida, fins a arribar a la Serra Xixitara, i que veig que arribo a la Serra Xixitara, collons, veig els Andes, amb muntanyes, no muntanyetes, no, muntanyes de 4.000 metres. Bueno, per sort, per això no va ser... La vida té dos cares, sempre. i una cara va ser que vaig trobar una tartera, que en diem aquí a Catalunya, de blocs de pedra, amb dibuixos prehistòrics. Eren descobertes, però jo no ho sabia, clar. I vaig fer fotos als dibuixos d'aquelles pedres. Aquesta és la història de l'Andreas, que al final a mi em va fer un favor, perquè vaig veure una sèrie de coses d'història que no les hauria vist mai. Enmig de tot això, hi ha el famós sopar de l'André Malví. Jo amb l'André Malví no ens havíem vist mai cara a cara, per la ràdio, i prou. I un dia l'Andrés em diu: Joaquim, t'he hagut una idea, què et sembla? Sí, que vindries tu a un dinar amb l'André Malví? Collons, què dius? Si després de Jesucrist és la persona que admiro més. Què dius? De veritat, t'admiro, cony, molt. Es veu que no havia vingut encara la defensa que vaig fer amb l'André Malví. Bueno, com li vaig dir que sí? I bueno, diu, anirem la meva mare, el meu fill, el Sergi, tu i jo. Bueno, diu, s'ha de dir cada dia. Diu, el que vols, el dia que vulguis, per Nadal. I va dir, doncs, dijous que ve anem al sopar amb l'André Malví. Bueno, vam anar amb el cotxe de l'Andrés cap a Girona, amb una masia que tenia, no estava al molí, ja venia, havia vingut del molí. Tenia una masia de collons, molt gran, com totes les masies. Primer que em va suspendre és que els passillos, a terra, revistes, llibres, però muntanyes de metres i mig, dos metres, fins on arribava el ser humà, hi havia llibres. Tot a terra, tot ben posat, ben catalogat, però a terra, seria. Perquè si tenia una biblioteca, no li cabia, pobre home. Que després, quan va estar a Granada, abans de morir, pobret, es va fer com uns túnels. Túnels com el metro. Llavors sí, va fotre estanteries, va fotre els llibres de les estanteries, i tot i així tenia un túnel que feia com un quarto, un túnel que el va fer amb una màquina excavadora. Bé, doncs arribem a la seva casa, arribem a la taula per sopar, i em diu, Joaquín, tu aquí, a mi lado. I tu, para. Digo, jo pensava estar al lado de tu mujer, vaig fotre. I ell, perquè diu, una senyora molt maca. No hay problema. Tu senyora, mi senyora a tu lado. Aquí tal, aquí tal. Y allí, el último de la mesa, el carota de mi amigo, que ha venido aquí, porque aquí encuentra la paz y está hace 3 meses que está escribiendo un libro. Como si él no tuviera libros. Él es el editor de Asterix, dels tres personatges més importants del món de la biblioteca infantil, del còmic. Ell era l'editor. Dice, hace 3 meses que está aquí escribiendo un libro. Este es un amigo de mi hijo, tal, Sergio, ya lo conoces, Andreas, su esposa, tal, collons. Em vaig donar compte que allà eren 14 o 15 persones i que l'invitat, que jo em pensava que anava invitat de pedra, collons, jo era el més important. I diu, en què nivell quieres que hablemos? Collons, què dic jo? Si dic alto, sóc un pavero. Si dic bajo, sóc un burro. I això és la il·luminació que diu Déu que et dona, paf, et dona llum. Va donar la llum aquell segon, Dic, hombre, jo del nivell que quieres parlar tu. Hòstia, és que és una única contestació que es podia fer. Perquè el nivell, com que els francesos parlen tant, jo no tindria que parlar de res. I bé, bueno, i així es vam començar. I ell va dir, va, estupendo, estupendo. venga, vamos, vamos, coman, coman, coman. I tot vam començar a sopar i vam fer moltes anècdotes. Al final, molt rato de parlar amb elles, vaig dir jo, ai, Andrés, el malví, collons, tindré que dir alguna cosa. Bueno, mira, pues jo sempre he tenido la il·lusió de vivir l'època cristiana, quan en Andalucía havien moros, cristianos, árabes, musulmanes, i soy seguro que se reunien. A lo mejor venia i em vaig inventar, bueno, em vaig inventar, no?, els personatges històrics més o menys d'aquella època. El famós, que per aquí tinc algun llibre, crec que era jueu, Maimònides, que feien reunions clandestines, que aquestes reunions estaven bajo pena de muerte, però collons, ells no podien, amb la seva gran sabidoria, reunir-se. Bueno, Maimónides, Maimónides era un gilipollas, coño, que era un burro. Además, yo ya he estado antes a esas cosas. Yo he estado con los egipcios, porque yo tenía somni, feia regressions, i deia que ell havia sigut segurament un esclau a l'època d'Egipte, perquè veia los pies de toda la gente andar. Entonces quiere decir que yo estaba al suelo, fregando el suelo, y solo veía los pies, porque no podía levantar la capeta. Bueno, ens van fer una sèrie d'exhibicions de mecanismes de tallar-se la sang acumulada tot el braç. La seva dona es va fotre emprenyada. Que te dije que esto no lo hicieras más, porque collons, se li inflava el braç, i donava la sensació, sí, que parava el grec rec sanguini. Bueno, amb les cartes, el mag més gran no fotia el que fotia ell, eh? Ui, ui, ui. Bueno, va ser una vetllada molt maca. A les 4 del matí jo vaig anar a veure el seu jardí, que tenia escultures, i l'Andrés i ell es van posar a enraonar del SIDA. Va anar amb un ordenador i ell es va explicar els avanços i tal. Jo vaig passar per allà com si no veia res. Però l'Andrés estava molt impressionat pel tema del SIDA. Un dia, no sé com, per què, no recordo, va venir un metge que va parlar del silenci. Perquè, segons algú, alguns metges, l'excés de soroll ens pot fer molt mal a la vida i ens pot causar malalt. Jo, amb les meves intervencions que no paren, aquest dia també vaig parlar. I coi, jo tinc un poema del silenci.
Aquí.
Està, no, no, està.
Vale, vale.
Diu, que ens el podries llegir, l'Andrés, em diu. Diu, home, amb molt de gust. El silenci. Es trenca el silenci. Vida. Silenci. Pau. Silenci. Silenci. Mort. Quants silencis tenim els humans? Venim del silenci. Marxem cada dia al silenci. La brutal entrada de la vida amb energia palmada al neonat. Li trenquem el primer silenci. Ja crida, ja és viu. Seguiran silencis de la vida. Quants silencis més grans ens deixa? La mort del teu primer ésser estimat. Silenci, que no gosses, que no voldries omplir. I quan aquell gran accident, aquell moment de silenci et fa esgarrifar. Quan vas disfrutar del silenci, del cotó fluix d'aquella gran nevada, quin silenci. Ara tens alguns moments de silenci. T'estàs acostumant al silenci. Ja són molts els éssers estimats que t'han deixat en silenci. Ja t'estàs fent el teu silenci. Pel meu estimat pare, que sigui molt lluny, el seu silenci. Bueno, aquesta va ser una de les intervencions. Oh, aquesta és molt maca. També hi ha una intervenció d'un, no sé de qui, si un metge o qui, i l'Andrés em pregunta: Quim, per la ràdio, quins projectes tens? Dic jo, dic anar a Austràlia, dic que vull veure els autèntics. Però tu vols veure els autèntics, i que em pararàs amb ells? Diu, de cap manera, amb telepatia, com ells parlen, jo també parlaré amb telepatia. I què faràs? Dic, home, faré el que facin ells o el que em facin fer. Bueno, això va quedar a la ràdio, i encara hi és, clar. I al Cobra hi havia una noia que... Miri, que m'he interessat d'això de la ràdio i et vull regalar un llibre que t'interessarà molt. No, no vull cap llibre d'Austràlia, que jo tinc els meus geogràfics i ja en tinc prou. No vull saber res d'Austràlia. Clar, jo no volia saber res, no volia ser influenciat per res. Els crits del silenci. Collons. Quan vaig al final, tant vaig ser aquella noia, setmana rere setmana, el llibre, que vull que llegis el llibre. Collons, que quan vaig llegir el llibre vaig dir, però si no cal que vagis a Austràlia, si ja el que tu, l'idea que tenia, i ja ho va fer la doctora aquella, nana, una canadenca, que era col·laboradora dels indígenes del país, que la van anar a buscar a Sydney, que la van agafar, bueno, la van invitar a venir amb ells, que van anar una... Bueno, si no sabeu la història...
Les veus del desert.
Sí, ja van fer una foguera i van fer tirar la roba, l'anell que duia de casada, tot. Va quedar autèntica, com els autèntics. Bé, si sabeu la història, és el que jo pensava que em passarien a mi, amb menys distància, perquè la realitat és molt gran. A 1900... apuntat per algun lloc, l'edat exacta. Bueno, va haver una a Costa Rica. L'any 1985, octubre de 1985. Jo resulta que jo estava el 85, estava al Perú, amb el doctor Cabrera. Parlàvem de les pedres d'Ica, del meu interès, de les seves conferències, em fotia unes conferències de 24 hores i quedava amb el cap que les gravava per després poder estudiar. Vaig a menjar en un menjador popular, barat, que és el que s'he vingut jo a menjar, que hi havia un dibuix a la paret molt gros, collons, que era maçònic. Jo amb el camarer li dic: oye, ¿sabes si ese dibujo es maçònico, l'esquadra, el plomada? Diu: claro, el dueño al cielo esté, era maçon. Esclar, allà poden parlar de maçons, aquí a Espanya estava prohibit, era com parlar del diable. Sentia la paraula maçó i em podia tremolar. I bé, estava allà menjant i una noia va dir: tu eres espanyol, eh? Diu: sí. Yo te he visto por el miedo que tienes a los masones. Com el miedo no, será aprensión, o sea, ignorancia, desde luego, porque en España, como tú sabes, está prohibido hablar de este tema. Dice: ¿ya sabes qué día es hoy? Dic: sí. El 15 de octubre. Digo: hoy hace 40 años Andreas Faber-Kaiser. Collons, que em parlin de l'Andreas a Ica. Se'l vaig quedar de pedra. ¿Cómo lo sabes tú? Hombre, Lo sé, però lo conozco perquè soy amiga suya, una rosa molt maca. Llavors, corrents, envio una postada al dia felicitar-lo pel seu cumpleaños. Ah, i recuerdos de la rubia de Costa Rica. La noia aquesta de Costa Rica havia anat a Ica a veure un museu de Cabrera i el vaig conèixer al restaurant aquest. Però quina coincidència de Costa Rica, Ica i conèixer l'Andrés.
Era una persona molt agradable, l'Andrés. Això, bueno, continua sent-ho. Jo sóc de les que
penso que... Hi ha un escrit
que encara és...
Que jo no en tinc prou, perquè és per gent com a meva germana, intel·lectuals.
Ja veus.
Que m'imagino de qui és fet, però...
Que és un tros d'un llibre?
No ho sé, és una cosa rara. Està molt ben escrit, perquè el llegeixo, és un tros, eh? Lunes 14 de octubre de 1985. Entre paréntesis. Hasta ahora me había resistido a pisar el hielo de las fechas y números. Pero la providencia se ha puesto seria. Alguien en la animada tertulia de sobremesa fue el propio Andrés, saca escena el personaje de la amistad y cada cual, pisco va, pisco viene, Pisco, Costa Rica, podia. Sí. Lo viste y desnuda según su real saber y entender. Jacques Vallée, aléjate de tus enemigos y guárdate de tus amigos. Protestas generalizadas. Enrique Castillo, un amigo, un tesoro. Aplausos. Andrija Puaric, la verdadera amistad aparece en los duelos. División de opiniones. John Lilly, los auténticos amigos no piensan, actúan. ¡Bravo! Ricardo Wilches, muchos adoradores y pocos amigos. Vuelven los aplausos. Jacobo Gimberg, los amigos, una especie en extinción. Ovación cerrada. Faber-Kaiser, la amistad con los sentimientos y la inteligencia es inmortal. Sorpresa. Andreas es obligado a desenredar la idea. 14 de octubre de 1960, San José de Costa Rica. Entre otros investigadores que hi havia, el doctor Cabrera aquí, amb la seva idea, es mereixia un Nobel i no li van donar, però 10 o 12 anys després li van donar amb un americà i amb un anglès, perquè va descobrir les cèl·lules mare aquí, en aquest congrés el doctor Cabrera les va anunciar. Quan jo li vaig dir: doctor Cabrera, i vostè no s'emprenya, no s'enfada? Diu: no, perquè el saber humano nos ha sido concedido. Però dado, si un et concedeix, et regala una cosa, no tens que enfadar. Va ser una cosa més que em va fer caure amb l'extraordinari que és el doctor Cabrera. Perquè el doctor Cabrera era fals, era un mito. Tot el de les pedres s'ho va inventar, bueno. Per què? Per afany d'autoritat. Doncs aquí hi havia aquest congrés de Costa Rica i hi havia el doctor Cabrera. El doctor Cabrera era un geni, que si ell hagués dit Julio Verne, tot el que va fer, hauria sigut tan famós com el Julio Verne, molt més del que és ara. Perquè el doctor Cabrera tenia patents de l'anàlisi del metall, de mineralogia tenia moltes coses que ell cobrava uns dividendos, suposo. Però noi va passar. L'Andrés va estar molts moments dramàtics. Quan va anar a la cueva de los tallos, va estar dos o tres dies lligat amb un pal, sense aigua, sense menjar ni res. I quan van veure els indígenes que era un home, llavors es van deslligar i van dir: nano, ets un tio, ara ets un germà nostre. I ell era germà dels indígenes dels tallos, o aranís, em sembla que són. Ara un amic meu ha anat a la cueva dels tallos, però jo li deia a l'Andrés moltes vegades: coi, Andrés, hosti, que jo et vull acompanyar, anem a la cueva. No, no, allà has d'anar sol. Que era un viatge espiritual, no era un viatge d'aventures i de la selva i d'una cova, com una cova que van anar els amics del padre Porres, que van anar allà a fer una exploració arqueològica. Sí, van trobar alguna coseta, però molt poc important, però dels túnels i tot això, res. I aquest un amic meu que ara ha anat, que ara hi és, ara tindria que ser-hi, si és que hi ha arribat. I hi va anar una vegada. I va baixar baix a la cova dels Sallos. I clar, allà ja no hi ha res. I l'hort, fa fet que és hort de consciència, no és hort físic de tocar.
I tu el que parlava el Moris? D'aquella biblioteca subterrània i tota aquella història.
Jo vaig veure un Moritz i em vaig cagar les calces. Perquè un tio que vulguis anar a veure, que vull veure aquest senyor, i té dos guardaespatlles a davant com uns goril·les, i ell sentat a un hotel, que el menjador, ell estava sentat aquí, els dos goril·les aquí. Jo tinc que anar a veure aquest senyor. Merda. Jo vaig anar a Guayaquil a veure'l i quan el vaig alcoholitzar vaig dir: no m'interessa. Jo no m'interessa parlar amb goril·les ni amb gent. Sabeu que el quaternari venien plateret ja aquí? A Castelló vaig entrar en una cova i vaig veure uns dibuixos d'aquests signes sense paraules. Una caçaria, un ball, tal, un sol, unes estrelles, i al costat un omni que donava voltes, dibuixades, un altre omni que donava voltes. Hòstia, nenes, les meves nenes que no tenien 5 anys o 6, com l'Anna. Què és això? Un omni. I jo què és? Un omni. Cau en l'olla. Arribo a tornar a les claus perquè aquella cova hi havia una reixa per abans d'entrar-hi. Torno a les claus i escolti'm, li comprarem llibre. Hombre, perquè valia 4 o 5 mil peles, un llibraco enorme. Jo corrents a buscar l'omni. Que la mare que el va parir. Yeah. Ben tallat la foto arran.
Burros.
Sí, burros. Burros, merda. Puta barfú. Mama, no sé què. Turan. No els interessa.
No els interessa, clar.
Vale, home.
Massa vol... Però no deixen de ser burros. Perquè de moment que volen que tu siguis burro, ells ja ho són.
No vaig tirar-li pel
ells
cap
ja
al llibre.
Ells ja ho són,
però Déu,
això
no
és
vaig
la petitesa
comprar,
humana. I la petitesa humana et demostra lo petits, lo burros que encara són. Ells.